que se abran todos los caminos del bien en todos los aspectos de la familia y a todo el mundo que queremos. Y verás cómo tenemos un buen año, que ya nos toca.
Perfecto, gracias, Sandro.
Muchísimas gracias.
Acabo con una frase tuya. Qué bonito es estar en el corazón de una persona. Esto te embellece el alma, pero cuando estás en la de miles, tu alma se convierte en luz. Gracias, Sandro, por acompañarnos hoy, esta noche, aquí en directo. Ha sido un auténtico placer para nosotros, la Radio Pequeña, poder contar contigo. Que tengas mucha suerte y nos vemos por aquí, San Feliu. Y un saludo también a Gloria, que nos ha hecho posible esta entrevista. Gracias.
Pues bendiciones, muchas gracias y un beso enorme para todo el mundo. Y ahora le daré un beso a Gloria de vuestra parte.
Gracias, gracias, Sandro. Gracias. Un placer. Hasta luego.
Adiós.
Bueno, doncs, molt bones a tots i a totes. Jo sóc en Guillem.
I jo en Sergi.
I doncs avui ens trobem aquí un dijous més a Game Over. El que passa és que en el dia d'avui us venim a portar un programa especial on, sí, nois i noies, entrevistarem a Norman López. Bàsicament, un caster, streamer i creador de contingut per diverses redes socials, doncs que ens vindrà a explicar aquí diverses coses de com casteja, a quins llocs ha arribat a castejar i més preguntes que li farem. Així que, doncs, bé, ens veiem ara! Hola, molt bones nois i noies. Com us he dit abans, ara estem amb el nostre entrevistat, que en aquest cas serà Norman López. Hola, molt bones, Norman.
Hola, què tal? Com esteu?
Bueno, doncs, nosaltres molt bé, i tu?
Molt bé, molt bé, molt bé. Nerviós, eh? Estic una mica nerviós per aquesta entrevista. I moltes gràcies per trucar-me i per comptar amb mi.
No, res, això no és res. Bueno, doncs, Norman, ens interessaria molt saber qui és en Norman, és a dir, el personatge públic d'en Norman, d'on ets, què fas, etc. No? Ens agradaria que doncs, ens expliquessis una miqueta qui ets tu.
Mira, doncs jo em dic... el meu nom a les xarxes és LopezNorman44 i no deixa res amagat, eh? Jo em dic Norman, de nom, em dic López de cognom i 44 és el meu número preferit. Així que, bé, queda tot explicat amb el meu tag. Tinc 25 anys i sóc de Manresa, tot i que... Una pregunta que se'm fa molt d'on sóc de Manresa, sóc de la Catalunya Central i, tot i que ara no visc a Manresa, visc a un poble del costat, però bé, sóc del Bages i de la Catalunya Central. I em dedico al món de la comunicació, és a dir, jo sóc comunicador des de fa ja un bon grapat d'anys, uns 3-4 anys que em dedico a la comunicació, englobant doncs, tot el que és el periodisme esportiu, també comunicació corporativa, és a dir, treballo amb empreses dins d'una... Jo estic treballant per una cooperativa que és molt gran i que es diu GEDI, en un projecte molt petitet que es diu GEDI Media i és de comunicació.
Molt bé, no? És a dir, tu fas un molt bon treball, no, López?
Bueno, a mi m'agrada molt la comunicació i tinc la sort de poder-m'hi dedicar, sí.
Bueno, això és bo. Treballar d'una cosa que t'agrada, això sempre fa que ho disfrutis més quan ho fas. Llavors... Ara tenim una altra pregunta, que aquesta pregunta és una pregunta ja tirant més en el tema dels videojocs, i és, quin ha sigut el joc que t'ha marcat més al llarg de la teva vida?
Mira, aquesta és difícil, aquesta pregunta, perquè jo crec que hauré jugat a 200 jocs, potser, no els he comptat mai. Mira, i em poso deures, algun dia em posaré a comptar quants jocs he jugat. Però segurament els jocs que més m'han marcat han sigut el primer joc que vaig jugar a la meva vida, que va ser el Rayman 2 pel PC. El regalaven amb la revista del Super 3, que no sé si ho heu viscut ja vosaltres, això, però abans regalaven jocs amb la revista del Super 3, i era el Rayman 2. I segurament és un dels jocs que més m'ha marcat a la meva vida. Òbviament, després doncs, va venir el Pokémon, que bé, hi he jugat moltíssimes hores amb moltíssims jocs diferents, i segurament també després, per edat, el Kingdom Hearts, el 1, per la Play 2, segurament són els jocs que més m'han marcat perquè també eren una època on a casa tenia molt pocs jocs, òbviament, no?, perquè me'ls compraven els meus pares i no me'n compraven mai. Llavors, jugava als jocs que tenia i jugava molt, i llavors és com que et ficaves molt dins la història. Jo crec que aquests tres jocs, tant el Rayman 2 com el Kingdom Hearts per la Play 2 i per la Nintendo, doncs els Pokémon, doncs són els jocs que més m'han marcat a la meva vida.
Molt bé, no, això? Sergi, això a tu et sembla que parla una miqueta xino, no?
Bé, sí, són jocs que, diguéssim, ja no vam arribar, no? Ens hem passat una mica de llarg. Però bueno,
sempre esteu a temps, de recuperar-los. Sempre esteu a temps de recuperar-los, va. Que són joies, són joies, són joies.
Sí, sí. Si tu dius, podem intentar provar-los.
Molt bé, molt bé.
Doncs ara parlant una mica, ja que hem introduït una mica el tema aquest dels jocs, ens podries dir dues recomanacions que tu fessis als oients i dos jocs que, diguéssim, que detestes o que no volguessis recomanar a ningú?
Mira, el primer joc que m'agradaria recomanar són... aniré una mica més a actualitat, vale? Jocs que m'agradaria recomanar ara molt és un dels meus jocs preferits, que és el Fallout 4, vale? És un joc que el podeu trobar per la Play 4, també per ordinador, si no m'equivoco també està a la Xbox, i bé, jo sóc molt fan de la saga Fallout, és un RPG futurista amb una història increïble, representa que ha esclatat una bomba nuclear al món, bueno, estem després d'una guerra nuclear i és tot el que passa després, no? És increïble com et pots posar dins el joc, les decisions que prens dins el joc prenen molta importància i jo és un joc que l'he disfrutat molt, sóc molt fan dels Fallout, del 3, també us el recomanaria molt, tot i que és una miqueta més antic, però també està molt, molt, molt bé, el 4 sobretot, ara existeix el Fallout 76, tot i que no el recomano tant. I un altre joc que recomanaria molt és un que me l'he passat la setmana passada, que és el Detroit Become Human, que és un joc estrany, m'atreviria a dir que és com una pel·lícula, perquè tu prens les decisions, vale? És a dir, és un joc amb, si no m'equivoco, 6 finals diferents i tota una branca de decisions que constantment t'estàs preguntant, hòstia, vols dir que he fet això bé? Vols dir que he pres la bona decisió? Vols dir que havia de matar aquest? Vols dir que no l'havia de salvar? I és una trama que és boníssima, un joc molt curtet, d'unes 15 hores, si no el rejugues, òbviament, i que us el recomano molt. I un joc que sorprenentment... Mira, us en diré un només, perquè segurament és el que m'ha marcat més, que no em va agradar. Bé, bueno, no és que no m'agradés, és que en realitat m'agraden tots els jocs, però bueno, és un joc que hi he jugat, tot i que ara us diré que no m'ha agradat, si el teniu o si el trobeu barato, jugueu-lo. És un joc que és l'L.A. Noir, ¿vale? És un joc que és de Rockstar. Rockstar és pues, la creadora de Grand Theft Auto. Però l'L.A. Noir té un problema, és de detectius, i té un problema i és que no passa res. ¿Vale? És a dir, la ciutat no passa res. Hi ha les missions, òbviament, i tal, però... Tu pots, és de Montlliure, tu pots voltar per la ciutat de Los Angeles dels anys 20, que està molt guapo, però no passa res a la ciutat. És a dir, res, res. Tu podries passar-te 200 hores conduint que no passaria res. I això em va frustrar moltíssim, tot i que la història pues, és bona. Però bueno, no és que no us el recomani, sinó que bueno, no és el millor joc que he jugat. I el tinc una mica allò clavat al pit de oh, una idea que era molt bona. Yeah. Ah, em va costar molt, em va costar.
Bueno, però algun joc segur que t'havia d'acabar decepcionant, no? Pues aquest devia
això.
Ser el... No és que sigui dolent, però deuries anar amb expectatives altes, no?
Sí.
Segurament, sí. Tenia molt bones expectatives. Bueno, és que Rockstar és això, és la creadora de Grand Theft Auto i en sóc un gran fan i, bueno,
sí,
em va decepcionar.
Sí, perquè veia jocs que han tret, els de Rockstar també.
Sí.
Treuen un joc cada 200 anys, però com la claven,
Estan currats, sí, estan tenen treball.
Sí. Mm-hmm. Bueno, llavors, la següent pregunta que anàvem a fer, que serà en aquest cas la pregunta número 4, i aquesta és una pregunta sobre el tema dels videojocs personal, diguéssim, i doncs que molta gent es fa preguntes de què és millor i tot aquest tema. Llavors, la pregunta és, ets més de Play o de Xbox? I el per què?
és bona aquesta pregunta. Jo hi afegiria a l'equació, hi afegiria a Nintendo també. Jo, mira, jo us he de dir que a la Xbox només hi he jugat a casa d'amics. Però no perquè no m'agradi, sinó perquè no l'he tingut. I no me l'he comprat, tampoc. Bàsicament, aquí el que heu de... Jo sóc més de Play, ¿vale? I Nintendo també m'agrada molt. Per què? Pues perquè tenen uns jocs exclusius que em criden molt. Val? Al final és una mica el que t'has de basar. Si t'agrada molt els Marios, com a mi, si t'agraden molt els Pokémons, com a mi, i aquest tipus de coses japoneses, aquest tipus de joc japonès, doncs la Nintendo és una consola que t'ho passaràs molt bé. Ara, si vols jugar a FIFAs i això, la Nintendo ni te la miris. Si t'agraden els Spider-Mans, com a mi, els jocs de superherois, com a mi, i aquest tipus de joc, doncs la Play és una... Els jocs exclusius de PlayStation són una passada. I crec que aquí, en aquest cas, li passen una mica la mà per la cara a la Xbox. Tot i que la Xbox té uns exclusius molt guapos i que m'agradaria molt jugar, com, jo que sé, ara està molt de moda el Flying Simulator de la Xbox, no? que pilles un avió i tal, i que pots voltar per tot el món. Em criden molt. Però, vaja, al final el problema que té la Xbox és que tots els seus jocs exclusius també es poden jugar al PC, no? I llavors és una mica... amb l'Xbox Pass, no? Però, bueno, que considero que la Xbox és una consola que està molt bé i que... Però que, bueno, que a mi m'agrada més la Play. A mi m'agrada més la Play. Si era aquesta la pregunta i volíeu que em mullés, sí, sí. Doncs jo em mullo i dic que la Play a mi m'agrada més.
Bueno, per gusto los colores, no? Com es diu, però bueno.
Que vosaltres sou més d'Xbox? No,
jo tinc una Xbox. Jo tinc una Xbox a casa, bueno, i un ordinador, perquè ara mateix utilitzo l'ordinador, l'Xbox no la toco gaire, però jo sempre he tingut Xbox a casa i a casa sempre he sigut d'Xbox.
Molt bé.
Jo no he sigut de Play perquè, jo penso que la Play, jo crec que és un, no que estigui més avançada, l'únic que dic que poder hi ha més gent que té la Play, no? I així hi ha d'haver, diguéssim, per jugar amb els teus amics, podria ser més
fàcil. Sí. Estic d'acord. Amb les dues apreciacions,
Doncs bé, ara deixant una mica part el tema dels jocs, que tranquils que tornarem a reintroduir després, venim a preguntar una mica més en el teu treball, el qual cosa estudia per fer, i doncs la comunicació, no? I volíem preguntar quan vas començar tu a castellar i per què ho vas fer.
Mira, jo vaig començar a castellar el abril de 2020, és a dir, en plena pandèmia. És que sona divertit. Un Frankfurt del costat de casa meva, vaig veure per Instagram que volien fer un torneig de Fortnite. I jo sempre havia tingut al cap de que, bueno, jo volia introduir-me dins el món dels esports, dels videojocs, de la creació de contingut. I vaig dir, tu, calla, aquesta és la meva. En plena pandèmia, vaig dir, bueno, els hi vaig anar al Frankfurt... Bueno, no, vaig anar no, perquè estava tancat. Els vaig enviar un missatge als del Frankfurt i els vaig dir, tu, escolta, que teniu algú que us castegi això, que a mi m'agradaria poder-ho fer. Sense tenir ni idea de com s'estrimejava ni res, penseu que el primer streaming castejat el vaig fer per Instagram Live. Bueno, una cosa, bueno, inaguantable. Jo crec que no es pot ni recuperar. Espero que no es pugui recuperar, perquè allò és criminal. I em vaig posar a castejar a Fortnite. Jo havia jugat molts anys a Fortnite, a l'inici sobretot, després el vaig tenir aparcat, i arrel d'això doncs, hi he tornat a jugar doncs, a poc a poc. Però vaig començar això a l'abril. Vam fer 8 tornejos, era una bogeria fer això dels tornejos. Per sort hi havia gent del Frankfurt que s'implicava molt, el Guillem. Però clar, quan el Frankfurt va haver de tornar a obrir, va poder tornar a obrir, per sort, doncs es van dedicar al que més saben fer, no? Que és fer Frankfurts i fer entrepans. Llavors, clar, jo sense algú que em pogués ajudar a fer els tornejos era impossible, no? I llavors, va haver-hi una època en què el canal va estar mig mort, el canal de Twitch va estar mig mort, i fins ara, al desembre, que ha tornat, i de la manera que ha tornat, està sent una absoluta bogeria. I que així sigui, que així sigui.
Bueno, doncs...
Sí, aquest tema és molt interessant. Doncs, aquest, sí, de Twitch i de TikTok en parlarem també, perquè creiem que és un tema a recalcar, no? Perquè, clar, al principi s'ha de saber a quin lloc invertir o si invertir els dos, saber quin és el lloc més important on pots tenir més visites. Però tranquils, que en parlarem.
Sí, després més tard en parlarem. I ara, doncs, volem seguir amb el tema dels castejos, ja que trobo que és un tema molt interessant i, bueno, doncs tenim unes preguntes més. I una de les preguntes serà, quants events has castejat? Com a events entenem tornejos, etc.
Doncs jo crec que hauré castejat, 8 tornejos amb semifinals, compta uns 15-20. 15-20.
Hosti, són molts, eh? 15-20.
15-20 de Fortnite tots, eh? De Fortnite tots.
Sí,
tot i que t'he de dir que m'agradaria obrir-me, eh? a altres videojocs, com el League of Legends, òbviament, que hi he jugat moltíssim, per sort o per desgràcia, el Tom Clancy també hi he jugat molt, al Rainbow Six, i també m'agradaria doncs, obrir-me una mica això. Però bueno, de moment el Fortnite està tirant molt i és el joc que he castejat. No? 20, sí. Déu-n'hi-do.
Sí, sembla mentida, però 20 són 20, eh? I mica en mica, si vas creant una comunitat, et pots anar expandint per diversos jocs, això vulguis o no.
Sens dubte, sí. Sens dubte. I és una mica també l'objectiu, eh? Que no, el dissabte 6, per exemple, doncs estem fent privades... Bé, bueno, és que gairebé cada 15 dies fem privades al meu canal de Twitch i jo les castejo, no? Jo, diguem, em deixo mig morir al principi. Bé, bueno, tampoc és que duri gaire, eh? Vull dir, em deixo morir al principi, castejo... I això doncs està tenint molt èxit i una mica la idea també és que tota aquesta gent que em veu aquests dies, em veu veient Fortnite, que després es quedi un altre dia i vegi Fórmula 1, i vegi l'Uncharted 4 que l'estem jugant ara en directe a Twitch, que ho va votar la gent de Discord, que em vegi jugant al Rainbow Six, que em vegi jugant a diferents altres jocs i anar introduint també doncs, altres jocs dins el Twitch.
Mm-hmm. No, doncs... Sí.
Digues.
No, doncs això, que està molt bé i que si el voleu seguir, que les seves redes socials són lopetnorman44 i doncs des d'allà el podeu seguir. Que això és... Així podeu veure com casteja i etcètera, que ja veureu com us agradarà.
A tot arreu em dic lopetnorman44, sí, a totes les xarxes que se us acudeixin em dic d'aquesta manera.
Sí, no hi ha pèrdua.
No hi ha pèrdua.
Doncs bé, ara entrem una mica més en el tema de a les persones a les quals tu casteges, no? Dels gamers, que ja sabem que és un treball emergent, no? Fa uns anys això sí. Era impensable. I doncs, sobre la professió de gamer, tu creus que un gamer així professional, que ja té una certa experiència, experimentat, diguem-ne, pots tu concretar-me i dir-me si creus que pugui ser un treball amb el qual una persona pugui viure?
Sí, sens dubte. Els professionals, primer de tot que n'hi ha pocs, és a dir, ser professional és molt complicat, però sí que hi ha molta gent que es dedica a això. Cada vegada estan sortint més equips d'e-sports, que són els esports electrònics, no? Els videojocs portats, diguem, a l'esport, a la competició més aviat. I cada vegada més gent està vivint d'això, hi ha equips que estan sortint a nivell espanyol, a nivell europeu, a nivell català doncs, comença a sortir alguna cosa, tot i que us he de dir que l'estat dels esports a casa nostra, per llàstima, és bastant pobre avui en dia. Anem bastant enrere respecte a altres països, però a poc a poc va calant, no? Una mica, és a dir, videojocs, la gent, els joves, avui en dia... Tothom juga a videojocs. Tothom. Llavors, a poc a poc, això anirà calant i anirà quallant. I, per tant, a la gent que avui és bona i diu, hòstia, jo sóc molt bo, però és que no tinc cap equip on anar i, hòstia, li he dedicat moltes hores i no tinc manera de guanyar quartos, jo crec que a poc s'aniran creant diferents equips d'e-sports a casa nostra i que segur que més gent podrà viure d'això, perquè al final... és igual que quanta gent es dedica a bàsquet, no? O quanta gent es dedica a futbol, segurament amb els videojocs més gent es podrà dedicar professionalment que qualsevol d'aquests esports. Penso jo, eh? Em puc equivocar o no, però crec que serà així en els propers anys. I no gaire lluny, eh? Vull dir, no et parlo d'aquí 10 anys, parlo d'aquí un any, dos, tres...
Sí, és interessant perquè, no, diguem, que ha pujat tan ràpid aquesta moda dels videojocs que jo crec que ja podria dir que això no té fre, no?
Mira, l'altre dia llegia un article, és que si busqueu diaris de fa, bueno, diaris o webs de fa 15 anys, veureu el mateix titular que fan avui, que és els videojocs estan a l'alça. Portem des del naixement dels videojocs que els videojocs estan a l'alça, sempre. Cada vegada hi ha més gamers, cada vegada. No baixa. I això pues, farà que el professional... tant els càsters com la gent que consumeix contingut, o sigui, com els creadors de contingut, com els jugadors professionals, jo crec que això no pararà d'anar a l'alça.
No, no, sí, aquest tema és un tema molt interessant, ja que sí, està creixent com l'espuma, és a dir,
sí.
No para, no para de créixer, i sí, és el que dius, d'aquí un parell, tres d'anys, veurem molts jugadors professionals. Aviam com va avançant tot el tema.
Tant de bo.
Bueno, doncs, ara seguint amb aquest tema, diguéssim, tu quan veus aquests gamers i els casteges, bueno, és a dir, aquest tipus de gamers, em refereixo a jugadors normals i corrents o jugadors, saps? No cal que siguin professionals. Doncs, què és el que t'agrada de quan els casteges?
Home, sobretot és molt, molt interessant quan hi ha jugades bones. És a dir, Fortnite, com us he dit, és bàsicament el joc que castejo, té un problema, entre cometes, que és que et pots trobar en què hi ha un jugador que en una partida et dona molt poca acció. És a dir, no entra a fer engage, és a dir, no es tira contra la gent, no va buscar el contacte, sinó que va una mica més a jugar tàctic, o com nosaltres li diem al canal així vulgarment, la tàctica del conejo, no? Que és amagar-te una miqueta, anar-te amagant i ja que passin els minuts i d'això. Clar, què passa? Que si vas castejant una persona que fa una mica aquesta tàctica, pues és avorrit. Al final pues acabes fent més conversa amb el chat que res. Ara, quan de cop comences a veure que hi ha dispars a la pantalla, per tant, que veus que algú està disparant a algú, és un moment d'adrenalina, allò de, ara que em surtin les paraules, que no em quedi atrapat. Perquè una de les principals coses que poden passar és que et quedis allò que no saps gaire què dir o que t'agafa contrapeu i no l'enganxes bé. I quan et surt una jugada ben castejada, la pujada d'adrenalina és brutal. És brutal. I, bueno, normalment aquest tipus de jugades les acabo sempre publicant al TikTok o alguna cosa d'aquest estil. Perquè a vegades surten algunes jugades que dius, hòstia, avui m'ha quedat bé, la jugada és molt bona i crec que no m'he quedat encallat i aquest moment és màgic, és màgic.
Bé, sempre això passa, que a la gent li agrada veure els moments emocionants, no diguéssim.
Això, però... sí. I com a comentarista també, vull dir, al final el que vols és que hi hagi una mica d'espectacle. Sí.
Doncs, bé, Norman, sabem que tu t'has dedicat a estudiar sobre periodisme esportiu, no? Uh-huh. I volíem saber si tu has castejat mai un esport físic, com ja seria bàsquet o futbol o algun esport.
De fet, em dedico professionalment a narrar bàsquet. És a dir, jo, com us he dit, treballo en un projecte d'una cooperativa que es diu Gedi Media, i una de les feines, un dels clients que tenim, és Ràdio Manresa i Canal Taronja, que Ràdio Manresa és una ràdio que és de la SER i és segurament de les ràdios més antigues que retransmeten bàsquet. Llavors, jo fa ja 3-4 anys que estic dins l'equip de Ràdio Manresa, doncs, narrant els partits del Baxi Manresa, que juga a la màxima divisió espanyola, la CB, i també per a Europa. I bé, bueno, és que des que tenia 16 anys, abans amb unes ràdios online i tal, i després doncs, a Ràdio Manresa, que em dedico a narrar professionalment bàsquet. De fet, bé abans, el tema de narrar un esport real, entre cometes, posem el real, un esport tradicional... Que el tema del casteig, que de fet va molt lligat. Jo sempre, clar, tinc molts companys periodistes que em diuen, hosti, això de narrar Fortnite o de narrar videojocs, què tal és? Diu, bueno, és que al final és igual que si em poso a narrar rugby, no? M'hauré d'informar com és la reglamentació del rugby, perquè no en tinc ni idea, m'hauré d'informar i al final has d'explicar què passa a la pista. I, bueno, a mi m'encanta xerrar, m'encanta narrar les coses que passen, tant sigui bàsquet, Fortnite, rugby o ping-pong.
Ja. No, sí, el tema de castejar és un tema que és a dir, amb un mínim d'informació pots castejar sí. qualsevol cosa, és a dir, no,
sí.
No és necessari ser un expert en aquell esport en concret.
És que si heu de pensar, millor. per exemple, que el bàsquet o el futbol, o sigui, hi ha diferents figures, no? Hi ha el narrador i hi ha el comentarista. Qui en sap de l'esport realment és el comentarista, és el que normalment és un exfutbolista o un exjugador de bàsquet, no? Que és qui fa els comentaris de, hòstia, ara estan fent una defensa 2-3, ara, bona penetració, mal jugada, no sé què, pick and roll, no sé quantos. El narrador, al final, el que ha d'explicar és el que passa. El que passa és que jo, doncs, als meus castejos estic sol i, clar, doncs he de tenir una mica de tècnica o una mica de coneixement tècnic de què passa, perquè si no aniria molt perdut. Però sí, al final, si tens una mica les ganes i la il·lusió de narrar, informant-te una mica, segur que pots narrar qualsevol cosa o castejar qualsevol cosa.
Sí, això serveix per tot. Bueno, ara passem amb la pregunta número 10 i és, consideres que tens molta audiència per ser, doncs, un streamer de parla catalana? Això és una pregunta que sembla que no, però és difícil, ja que tampoc no tenim un streamer referència català, no? Com dir-ho d'alguna manera, i doncs...
Sí. No, i la pregunta, clar, no sona bé que jo ho digui, però sí, considero que tinc molta audiència. És a dir, estic molt sorprès. Molt sorprès. Ara mateix hi ha altres streamers catalans, probablement deu haver-hi més d'una cinquantena o així. El que passa és que no... per desgràcia, no arriben a tanta gent com jo. Sí, ara mateix a Twitch sóc el segon, vaig veure-ho l'altre dia, el segon canal amb més seguidors en català. El segon, el primer és un de música, els Lauseta Folk, que fan música. Estan amb 4.000 i pico, o gairebé 5.000, i de videojocs sóc el primer. Llavors, tinc la sort de tenir molta audiència, per sort, i d'arribar molta gent. I estic sorprès, sí, perquè jo sempre he cregut fermament de que, hosti, que no pot ser que, escolta, som a Catalunya, hi ha 7 milions de persones, les quals el 99,9% parla català, per no dir, o el 90% parla català, a la Comunitat Valenciana, al País Valencià, també es parla català, a les Balears es parla català, a la Catalunya Nord, al sud de França, també es parla català. Llavors, clar, hi ha uns 10 milions de parlants en català. No pot ser que internet i en el món dels videojocs específicament pues no hi hagi una mica d'allò d'afició, no? A veure contingut en català. Llavors, bueno, vaig fer una aposta i de moment està sortint bé. També us he de dir que cada dia rebo comentaris una mica passats, és a dir, crítiques destructives per parlar en català. Això també és una realitat. Tampoc ho explico gaire perquè, bueno, no, tampoc... jo ho vull posar en manifest, però tampoc vull que el meu canal esdevingui aquí un no vull que sigui tampoc aquí, bueno, una víctima o no sé què. No, simplement ho explico, que és una realitat, que per fer contingut en català, doncs, també rebo comentaris molt destructius a les xarxes, però que en rebo molts més de positius. I cada vegada que reps un missatge d'hòstia, com mola això en català, no sé què, és com, fuà, és un subidón. I mola molt, mola molt. I jo crec que sí, jo crec que està a l'alça i que tant de bo, veient-me a mi, hi hagi molta gent que digui, hosti, anem-ho a fer en català, perquè és que hi ha 10 milions de persones que parlen català. Hi ha 10 milions de persones que parlen català i hi ha molt poc contingut en català a les xarxes.
Sí. Això és una cosa que s'hauria de canviar.
Però... segurament, sí. I tant de bo, gràcies a mi, hi hagi gent que joves i infants que comencin a streamejar i a fer vídeos i tot en català, perquè al final és la llengua que parlem i si a casa parles català, per què no fer-ho a internet també?
Doncs bé, ja passem ja amb l'última pregunta, que creiem que és la més, diguem així, més important o més a destacar, que és per què dius als teus seguidors segals?
Ah, bona pregunta. Doncs mira, els hi dic segals perquè em va sortir... jo al meu dia a dia ho dic, perquè, mira, sóc així, a vegades és allò que se t'enganxa en paraules i suposo que se'm va enganxar en aquell moment una paraula, se'm va enganxar això. Estava jugant al Valorant amb un... bueno, quan en un moment on tenia, crec, un espectador i era amb el col·lega amb qui estava jugant i algú em va fer un follow i li vaig dir, ei, segal, gràcies. I el meu col·lega em va dir, hòstia, per què no els hi dius segals a partir d'ara? I dic, pues sí, perquè tota l'estona estic dient segal a la meva vida fora de l'streaming. I es va quedar així i crec que ha fet fortuna. És a dir, a la gent li pica la curiositat, no? Saber, hòstia, per què aquest tio diu segals, no? Yeah. Per què els hi diu segals en lloc de dir-los bro o de dir-los nen o de dir-los crack, no? Doncs pues mira, també una mica buscant l'estil propi, Sagal, bueno, no sé si ho sabeu, però és tan vàlid com per noio o noia, s'utilitzava, doncs, era la persona que guardava el bestiar a les masies.
Yeah.
És a dir, és un noi, no? És un...
Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.